Saludem el portaveu del govern català, Francesc Homs. Senyor Homs, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Al costat del Barberà, del Sánchez, del Montagut i del Maià. I abans que res, fa uns moments sortia d'aquest estudi el president del Consell del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, el senyor Jordi Dalmases. Què ha fet el govern català per evitar l'aturada d'avui de les farmàcies?
Doncs miri, tot el que hem pogut, sincerament. D'entrada, doncs, des del primer moment, quan ho vam tenir a l'abast de poder-ho fer, després d'haver-ho plantejat moltes vegades en el govern espanyol, doncs demanar el fons de liquiditat, recordarà vostè a finals del mes d'agost, no?, que ho vàrem fer públic, perquè això és el que ens permetria, doncs, gestionar tresoreria. De fet, pensem que hauria estat convenient, doncs, que aquests 5.023, després 5.400 milions d'euros, que és el que està autoritzat, que és el que està establert, que puguem disposar d'aquí a final d'any, doncs, per contra d'anar-ho entregant així per fascicles, no? Tens aquesta sensació que t'ho van entregant per fascicles, suposo, perquè així et poden anar recordant de qui penges. Té uns certs aires, doncs, de voler recordar-t'ho cada cop, això, no? Fa aquesta sensació. Doncs si tot això ja ho poguéssim gestionar de cop, doncs aquest tipus de situacions, amb la intensitat que les tenim, perquè els problemes no els resoldríem tots, jo també ho vull deixar clar, però amb la intensitat, amb la cruesa que els tenim, doncs segur que seria menys, no? En tot cas, jo ara m'he creuat, no?, amb el president del Consell de Col·legis Farmacèutics i dic francament, perquè és el sentiment que tenim en el govern, no? Jo li dono les gràcies per la feina que fan, igual per la feina que fa tanta i tanta gent que es relaciona amb l'administració, que és proveïdora d'alguna manera o una altra, no?, dels serveis públics, i que realment, doncs, en aquests moments, si no fos per l'esforç dels funcionaris, que se'ls ha retallat el sou, si no fos per l'esforç de tantes entitats del tercer sector, si no fos per l'esforç de les farmàcies, si no fos per l'esforç de tants i tants professionals que col·laboren amb l'administració per facilitar els serveis públics de la ciutadania, doncs és evident que les coses en aquests moments anirien d'una manera molt pitjor. Jo crec que raonablement, gràcies a l'esforç de tota aquesta gent, i ho vull subratllar, i crec que el govern això també ho ha de poder i saber dir, doncs les coses van funcionant en ordre general, no?
Quan cobraran aquests 99 milions? Perquè es parlava d'ahir fins i tot, d'avui...
Bé, nosaltres tenim constància que l'ordre de transferència es va donar ahir, per tant aquests diners han d'arribar avui, no? Això és la constància que tenim.
Val,
és sí. El que de fet va dir el senyor ministre.
El senyor ministre va dir algunes coses, com per exemple, permeti'm, aquesta.
Han levantado banderas políticas para mostrar que desde las diferencias se crea más confianza, cuando es al contrario. Mientras otros hacen otros planteamientos y debates políticos, el gobierno de España paga las facturas, que es lo que hace falta para que todos los países funcionen. Para que seamos serios y rigurosos y presentemos presupuestos viables y comprometidos con la estabilidad.
Què li sembla?
Doncs simplement que no s'ajusta a la realitat, perquè si alguna cosa no fa, com sabem tots, el govern de l'Estat espanyol és pagar les factures. Ens en deu bastantes, començant per la disposició final tercera, que estava establert, doncs, pel propi Estat i estaven en les llistes pressupostos de l'any passat, per exemple, o el fons de competitivitat, i tantes altres coses, no? L'altre dia es presentaven les dades relatives a l'execució dels pressupostos. L'execució dels pressupostos vol dir que es preveu fer unes despeses d'inversions i després resulta que l'execució dels pressupostos del 2011, pel cas de Catalunya, simplement s'han executat un 35%. És a dir, ja preveuen menys, normalment, del que ens tocaria, i a sobre, de lo menys que preveuen, només n'apliquen 2011 el 35%. Per cert, a Madrid han executat el 111%, és a dir, han acabat gastant més diners dels que estaven pressupostats, exactament el sentit invers, no? Per tant, home, el que no pot afirmar el senyor Montoro és que és un govern que paga els deutes, quan és públic i notori que això no és d'aquesta manera, no? Simplement, doncs, constatar que això no és real, el que diu, no?
Fa uns minuts he avançat que una gran... Mira, li vull fer una pregunta, perquè ara amb el que estava dient, l'escoltant el Montoro, la situació de relació entre Catalunya i Espanya està sent ja el límit de la insostenibilitat?
Bé, és una situació complexa, certament, perquè...
Complexa ho és de fa molts anys, ja era insostenible.
Jo comprendrà que jo, com a portaveu del govern, diguem-ne, sigui molt, molt prudent amb el tipus de qualificatius, perquè a vegades hi ha coses insostenibles que poden durar molts i molts anys, no? És insostenible que un país, quan té creixements del 4 o 5% del seu PIB, tingui un índex de pobresa del 17 o del 18%. Que això ens passava fa 4 o 5 anys enrere, no? Això és insostenible, però passava, no? És evident que tot aquest sentir que hi ha, a mi el Col·legi de Farmacèutics mateix, o almenys el seu Consell, ha signat aquest...
Ara li anava a preguntar, aquest document de, amb una quarantena de col·legis professionals de Catalunya, això és un pas endavant? És a dir, això és molt... És a dir, perquè la gent ho sàpiga, que hi hagi una quarantena de col·legis professionals de Catalunya que hagin donat suport al Parlament de Catalunya, la seva resolució i sobre el dret a decidir, això és un pas endavant?
Per no, això és històric, això no havia passat mai. Això és evident, no? Perquè diguem-ne, ara estan passant coses al nostre entorn, doncs, que certament són noves i ho són per tots, d'alguna manera, perquè realment el nivell, agafant les seves paraules, no? d'insostenibilitat de la situació actual, si vostè ho vol dir d'aquesta manera, doncs fa que hi hagi pronunciaments, fa que hi hagi moviments que crec sincerament que són molt de fons, tots o majoritàriament, evidentment hi ha altra gent que ho veu de manera diferent, no? Però la immensa majoria, doncs tots en una direcció molt, molt concreta, que és que de la manera que estem això no s'aguanta. Jo crec que en aquest sentit sí que el qualificatiu és adequat. Això, de la manera que estem, això no és sostenible, no? Perquè d'intents, d'aportacions, de compromís per part de Catalunya, d'institucions de Catalunya, de societat civil de Catalunya, n'hi ha hagut molt, no? I en canvi, la torna és aquesta que constatem.
I ja que estem posats, de seguida deixarem que el Jaume Barberà, el Vicent Sánchez, l'Albert Montagut i l'Andreu Maia ho preguntin, però abans, ja que estem posats, deixi'm que li faci una entrevista, unes preguntes una mica estranyes. Li explico, ja sap que aquesta setmana hem presentat els resultats del primer recòmetre preelectoral, després li preguntaré per l'enquesta que deixa Convergència i Unió un pas a la majoria absoluta, però si em permet li puc fer part d'aquesta entrevista i m'agradaria fer-la com si fos un ciutadà qui li fa l'enquesta. I m'agradaria que em respongués com a ciutadà que li fa l'enquesta.
És com si vostè fos l'enquestador.
Ah, exacte, jo soc l'enquestador i vostè l'enquestat.
Quin compromís.
La primera pregunta és fàcil, perquè, vaja, tots són fàcils. Sí o no en aquest cas, o no ho sap, vostè estaria d'acord que Catalunya es pogués convocar un referèndum.
Efectivament, sí.
Si el govern central prohibís aquest referèndum, què hauria de fer la Generalitat? Buscar suport internacional i intentar fer el referèndum? Acatar o no sap, no contesta?
Bueno, jo crec que hauríem de buscar alternatives, perquè frenar la voluntat d'expressar la veu del poble, doncs, vaja, des d'un punt de vista de concepte democràtic és bastant absurd.
Per tant, buscar suport internacional i intentar fer el referèndum seria la seva. Si es fes un referèndum, què votaria?
Jo què votaria? Sí. Jo personalment? Bueno, ho he expressat sempre, votaria que sí.
Molt bé, com un 53% de la gent que va a l'encastada, un 39% va dir que no, i no sap, no contesta un blanc, la resta que seria un 8%. Una altra de les preguntes, si la Unió Europea rebutgés un nou estat català, què votaria?
No, jo crec que em mantindria amb el mateix esquema.
Sí. Però ho dic perquè aquí sí que varia, la gent va preferir votar que no. És a dir, si la Unió Europea digués que ho rebutgés, hi ha un 47% que diria que no i un 44,7% que diria que sí. Quin sentiment li genera aquest procés? Il·lusió, preocupació, confiança, por o indiferència?
A mi em genera il·lusió i confiança, indubtablement.
Aquesta ens va cridar molt l'atenció la resposta i li demano ara sí que contesti com a ciutadà que respon a l'enquesta. Diu així literalment. Amb quina d'aquestes frases està d'acord? La resposta jo crec que és molt simptomàtica, molt. El president Mas anirà fins al final amb l'objectiu de l'estat propi per Catalunya? O al final intentarà aconseguir un pacte que ho rebaixi amb el govern espanyol? El 65% dels enquestats va dir que al final intentarà el president de la Generalitat aconseguir un pacte que ho rebaixi amb el govern espanyol.
No, el senyor Mas, escolti, una dada, eh? A més ho va dir en seu parlamentària i va causar una certa sorpresa, vaja, va causar sorpresa a tothom perquè això no ho sabia ningú, eh? Va dir que d'aquest projecte en feia qüestió de la seva carrera política, de la seva opció vital, fins i tot, no? I que no es tornaria a presentar, que ell es presentava per procurar tirar endavant això. És veritat que a la vida les coses poden no sortir-te, però no perquè no ho intentis portar fins al final. Jo en aquest sentit no en tinc cap dubte. Ara, escolti, cadascú amb això de creure o no creure, cadascú pot tenir la seva...
Vostè deia en aquest micròfon fa unes setmanes, no hi ha marxa enrere. Ho continua pensant?
Oh, i tant. torno a dir-li, perquè ara hem de tornar a posar el barret, ara ja ha acabat l'entrevista
amb el Ciutadà. Ja ha acabat l'entrevista amb el
Ciutadà, sí. Em fa fer unes coses que està molt bé,
jo. No, jo li pregunto perquè és que em va sorprendre molt la resposta. No, enganyo, no em va sorprendre. És a dir, la gent, hi ha molta gent que vol la independència, però no es creu, per la història dels governs de Convergència, que el president de la Generalitat, en aquest cas Artur Mas, quan arribi després de les eleccions, el primer que faci no és anar a veure Mariano Rajoy i que puguin arribar a pactar alguna cosa. I això és el que molta gent diu, és el que acabarà passant.
Bueno, escolti, hi ha la, diguem-ne, la disponibilitat
a
creure...
És a dir, el Cova o la nova versió,
sí, diguem. Sí, jo, a mi, com que això és d'aquelles coses que no s'hi pot fer res, simplement vaig explicar i atendre's els fets, jo és el consell que dono, però vaja, allò que en diuen col·loquialment de Sant Tomàs, no?, que és aquell que fins que no va poder posar els dits a la llaga de Jesús, explica el Nou Testament, doncs no hi va creure. Bueno, d'això n'hi poden haver molts, o vostè, que és un gran seguidor del Futbol Club Barcelona, sap que molt sovint els seguidors del Barça o entre els seguidors del Barça, i això ens ha canviat aquests últims anys, doncs hi havia una gran incredulitat que poguéssim guanyar tants títols, no? Vostè li diuen que en una temporada es podrien guanyar tres títols i hagués dit que vaja de cap de les maneres, ni passar pel cap, etc. No? Bueno, aquesta és una actitud que forma part del nostre paisatge col·lectiu en moltes ocasions, no? I no passa res, però vaja, jo crec que el que és rellevant és atenir-se als fets. Jo el que em preguntava, de que si això no tenia marxa enrere, jo em fa l'efecte que no.
Sí, és vostè dir... considera que no hi ha marxa enrere en el camí cap a l'estat propi?
No, és que, escolti, d'intents, de generacions, però senceres, de fet, durant els últims 150 anys, de procurar que l'estat espanyol fos, diguem-ne, més comprensiu amb la realitat catalana, que ha estat l'obsessió principal del catalanisme, doncs n'hi ha hagut de tota mena i condició. I en aquests últims 30 i pico d'anys de democràcia és que ho hem intentat tots. Tots i tots, no només Convergència i Unió, tots vol dir tots. Partit Socialista, Esquerra Republicana, Iniciatives, i aquí tothom ha fet contribucions per mirar a veure com érem, doncs, una mica compensats i respectats, simplement. Tampoc hem demanat coses gaire sofisticades des de Catalunya, més enllà de que se'ns fos respectat la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, que se'ns permetés disposar d'algun caler més, deixi-m'ho dir així col·loquialment, dels que nosaltres mateixos generem. Mai hem demanat res que no fos nostre, mai hem demanat res que no fos nostre, i per tant, clar, després de tot això, que ho ha aprovat uns altres, uns que es diuen així, uns que es diuen aixàs, uns nascuts aquí, uns nascuts a fora, que ja ho ha aprovat absolutament tothom, doncs s'arriba a aquesta conclusió, que és que no, vaja, que és que la resposta sempre és no, sempre és no, sempre és no. I és clar, passa una cosa, que Catalunya té projecte. Catalunya intueix o sap, la societat catalana intueix o sap cap on s'ha de tirar. S'ha de tirar cap a la internacionalització de l'economia, s'ha de tirar, doncs, cap a l'aposta, cap a la logística, a la capacitat, doncs, de relacionar-se amb Europa i amb el món, s'ha de tirar cap a la vertebració d'un estat del benestar molt més eficient, amb capacitat, doncs, de garantir des de l'administració pública els serveis públics i de poder concertar la prestació de serveis, perquè aquí en tenim tradició, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit educatiu, etc. Sap com s'ha de tractar tot el tema de la convivència cultural identitària, perquè hi tenim la mà trencada, per raó de la nostra pròpia composició lingüística. És a dir, sabem una colla de coses i tenim projecte com a país. I el problema és que això no hi ha manera de tirar-ho endavant. No?
Quan sent José María Aznar, que diu que abans que trencar Espanya es trencarà abans Catalunya i la seva cohesió social, quan llegeix determinades editorials de determinats diaris de Madrid on es parla d'aplicar el Codi Penal i fins i tot de poder aplicar aquest Codi Penal directament al president de la Generalitat per portar-lo a la presó, quan es parla fins i tot d'intervencions militars, què li sembla a tot plegat? Té por que la gent catalana o determinada gent catalana acabi tenint por?
No. En absolut. Jo crec que quan el senyor Aznar diu això, totes aquestes coses que vostè es referia, simplement no coneixen Catalunya. Catalunya és un país majoritàriament, doncs és un país molt majoritàriament serè, molt constructiu, que hem optat sempre, doncs, per la via pacífica, per la via democràtica, i que perquè hàgim optat sempre, i crec que això és un orgull que tenim col·lectiu, per la via pacífica i per la via democràtica, no vol dir que siguem gent
atemorida. Declaracions com les de l'expresident del govern espanyol accentuen la distància entre Catalunya i l'Estat en aquests moments?
Jo crec que ara ja és molt gran aquesta distància, i particularment, doncs, sí, per aquest tipus de declaracions, no? Perquè realment el senyor Aznar, dient el que deia ahir, el que demostra és que coneix molt poc la realitat catalana. Deu llegir determinats mitjans de comunicació que es fan a Madrid, que expliquen, si m'ho permet vostè, quimeres, i és clar, llavors arriben a conclusions que només poden ser errònies, clar, si disposes d'una informació sobre una realitat que és errònia, que és esbiaixada, doncs és molt fàcil que arribis a conclusions també errònies i esbiaixades. És que parla en uns termes doncs, que estan molt lluny de la pròpia realitat catalana. Això, en aquests, per exemple, molt sovint els hi passa respecte al tema de la llengua, no? Construeixen uns discursos que no s'ajusten a la realitat sobre la qüestió lingüística i aleshores passen coses que volen ells ignorar. Per què? Perquè els destrossa el discurs, com que quan comença un curs escolar a casa nostra de 50.000 alumnes nous a P3, no? Doncs resulta que només 12 demanen un sistema lingüístic diferent. Però no 12.000, no, 12, una dotzena, de 50.000. I aquesta és un 0,0 no sé quant per cent. Aquest és el gran problema que ells identifiquen, per exemple, en relació al tema de la llengua i l'escola, no? Aquí a Catalunya això es viu amb una gran normalitat, amb una gran tranquil·litat, sense cap mena de conflicte, i ells, RQR, cada dia, doncs, en els seus mitjans de comunicació i en les seves paraules, hi veuen el que no hi ha. I, és clar, és fàcil que puguin arribar a aquest tipus de conclusions que arribava ahir el senyor Aznar, però vaja, jo si m'ho permet, doncs, els que analitzen així les coses des de Madrid, sap què? Ja s'ho faran. Nosaltres, el nostre camí.
Aviam, preguntes, aviam, qui comença? Vostè... aviam, que ho senti per aquí, vaig per aquí ara.
Ràpidament, preguntes, és a dir, la mateixa comprensió que té, després d'agrair l'esforç que fan proveïdors i empleats públics, la mateixa comprensió que té per atacar les farmàcies té amb la vaga general del dia 14? Una. Dues. Per què no porta dels tribunals el govern, ja que incompleix la disposició addicional tercera de l'Estatut? Tres, el senyor Aznar pensa coses diferents que el que pensava l'any 2000, quan Convergència i Unió li donava suport, malgrat la majoria absoluta del PP. I quatre, què li sembla aquesta pregunta pel referèndum? Vostè desitja que Catalunya esdevingui un nou estat de la Unió Europea dins d'Espanya?
Perdó, és que me n'ha fet tantes que m'estic intentant, diguem-ne, no desmaiar.
Repeteixo la pregunta al referèndum. Vostè desitja que Catalunya esdevingui un nou estat de la Unió Europea dins d'Espanya?
Que com?
Vostè, és a dir, el president Mas va dir, vostè desitja que Catalunya esdevingui un nou estat de la Unió Europea. Imagina't sí. Que li afegim dins d'Espanya, li agrada?
Bueno, és que jo crec que faríem, diguem-ne, una volta molt llarga per acabar al mateix lloc, per entendre'ns, no? No sé si això seria... Jo personalment, si m'ho demanen a mi personalment, no. No és el que crec que estiguem plantejant, perquè, fixi's...
És a dir, no seríem Dinamarca, seríem Baviera. Vull dir això, no?
Sí, ja, ara ja el situo, ja l'entenc, No és el que proposem en aquests moments, No estem proposant això, Intentant contestar les tres preguntes que queden, no?
Quan diu proposem, se refereix a Convergència o al govern?
No, el govern. Es va votar això en el Parlament de Catalunya, el govern s'ho ha fet seu, el govern no vota, ja ho sap vostè, oi? Com a govern, però en qualsevol cas...
Es va votar que decidiríem, no el que decidiríem, no?
No, hi havia, el text feia referència cap on s'havia d'orientar aquesta decisió. Crec recordar, vaja, fa l'efecte que sí, no? No? Potser no.
Ho deixa ampli,
Mani?
La pregunta del referèndum pot ser aquesta, sí. En la resolució del Parlament la pregunta concreta
no està acordada.
Ja, per això dic, que pot ser aquesta.
Sí, hi ha una proposta que ha formulat el president de la Generalitat de Catalunya, que és el president del govern. Per tant, deu ser obvi que deu respondre al criteri que té el govern, m'imagino, perquè vostè me la llegia, la pregunta del president, no hi va afegir això que diu vostè ara dins d'Espanya. Per tant, com que va ser en aquest sentit, va formular una proposta molt concreta, doncs és la que en tot cas entenc jo que, vaja, entenc clarament que defensarem. Després, fora bo, per això tampoc ho volem deixar tot marcat, poder-ne parlar amb les altres formacions polítiques, no? Crec que això és raonable plantejar-ho d'aquestes maneres. Però que se sàpiga que per part del president de la Generalitat és aquesta pregunta la que ell creia que s'hauria de formular. Les altres tres de preguntes que vostè em feia, tot el respecte també per la vaga general, però ara i a l'anterior ho hem expressat sempre així. És a dir, hi ha coses que en alguns casos pots no compartir-les, però el respecte sempre s'hi ha de manifestar, no? En relació a la disposició al tercera, doncs, perquè les regles estan establertes com estan establertes, i per bé que hi ha mecanismes i en la via del contenciós doncs, hi ha algun recorregut possible, ja ho vàrem explicar fa uns dies, però esclar, quan hem denunciat alguns que la sentència del Tribunal Constitucional és letal pels interessos de Catalunya, doncs és perquè tenim un cert coneixement, que és el que ens toca tenir, no perquè siguem més llistos que els altres, simplement perquè ens toca haver-ho estudiat, que ens deixa, ens buida de bastants arguments polítics, no? Perdó, jurídics. Ara, que hi ha, hi ha un compromís, si més no polític, que a més està establert, estava establert en els pressupostos de l'any 2011, que estava establert en la comissió bilateral, que és, diguem-ne, assumit per l'administració de l'Estat, perquè hi hagi hagut un canvi de govern a l'Estat espanyol, això no hauria de fer que es desentenguessin com s'han desentès d'aquest compromís. I com a mínim això s'ha de posar de manifest. I tres, en relació al senyor Aznar, doncs miri, allò que li deia abans, opcions polítiques de tota mena, hem fet apostes de mirar, de veure les coses, el més, si vol vostè, pragmàticament possible en cada moment, per treure'n unes conclusions el més positives per tots. Jo estic convençut que de la mateixa manera que vostè em diu això en relació al senyor Aznar, doncs ho podria dir Esquerra Republicana, posem per cas, en relació al senyor Zapatero. Oi? I llavors, quan jo crec que és això el que no hem de perdre de vista col·lectivament tots plegats, que intents des de Catalunya, des del catalanisme polític, de formacions polítiques diverses, ara ja amb això ja hi hem passat tots, no? Tots ho hem intentat, tots hem posat, diguem-ne, bona fe, tots hem procurat entendre al màxim el que se'ns deia des de l'altra banda de l'Ebre, per dir-ho així col·loquialment, tots hem fet apostes de risc, si vostè vol, que ens han causat perjudici electoral a totes les formacions que ho hem fet, sense excepció, a més, tots això ho hem intentat, i tots n'hem sortit escaldats, no? I ara passa que el que és el que ho fa més insostenible, perquè mira, si una formació política surt escaldada d'un intent de relació amb un govern espanyol, sigui del PP o sigui del PSOE, no passa res, és el problema que té aquella formació política, però és que el resultat de tot això és que Catalunya n'ha sortit escaldada o n'està sortint escaldada, no? Per tant, doncs sí, certament les coses han evolucionat i per això estem on som.
Breument, sisplau, preguntes, Albert Montagut.
Quan el Jordi li ha fet aquell test o qüestionari, la pregunta que més m'ha sobtat, i m'agradaria que el Jordi ens donés una entrada del percentatge, és quan els catalans voten amb referència a Europa.
Sí. Hi ha un guanya canvi. El no.
Guanya el no.
Si abans del referèndum hi hagués alguna veu autoritzadíssima de la Unió Europea, que hagués, estic valorant la pregunta, que rebutgés el nou estat català, llavors guanyaria el no. Per 2.3 percentuals,
sí. La gent li dona molta importància, els ciutadans catalans li donen molta importància al fet europeu. És evident que fins i tot l'Assemblea de Catalunya, com va muntar les manifestacions de l'11 de setembre, va incidir molt en l'estat europeu. Expliqui'ns una mica realment les possibilitats reals que hi ha en aquests moments, després de totes les gestions que s'han fet, després de tot el que s'ha dit, una mica la sensació que vostè té amb aquest tema. I en quant a la pregunta, quan llegeixo preguntes sobre que es podrien fer al referèndum, són preguntes que continuo pensant que són complicades. La pregunta no podria ser directament independència sí, independència no, voti la casella que més li interessa. Tan senzilla com aquesta. Són aquestes dues preguntes. El tema europeu, aquesta preocupació que hi ha entre la gent que realment està a favor del debat sobiranista, però li fa molta por aquest tema, i segon, la simplicitat de la pregunta. Als catalans avui és molt senzill. Quan parles amb ells et diuen sí o no. Per què la pregunta no és tan senzilla com aquesta?
Primer, quan jo contestava jo, perquè m'han fet fer aquest exercici,
sí.
Ja està, que ja l'he acceptat, perquè la posició del govern és que això ha de ser dins de la Unió Europea o no pot ser. Aquesta és la nostra posició, ho dic per deixar-ho clar. Una cosa és, jo personalment, que em puc identificar, doncs, amb Déu-n'hi-do aquesta majoria, no? Potser dos puntets per sota que l'altre, però que vaja, que Déu-n'hi-do, no? I jo crec que és on hem d'anar situant les coses. I lligo una mica les dues preguntes que vostè em feia, perquè fixi's, si hipotèticament, jo crec que és bo que això en puguem parlar amb el conjunt de les formacions polítiques en quant a la formulació concreta de la pregunta. Potser sí que la pregunta seria més simple, la d'independència, però en canvi perdria aquest matís que no és menor, que reflecteixen aquestes enquestes respecte a si això és dins de l'estat si això és dins de la Unió Europea o no és dins de la Unió Europea, perquè potser una pregunta molt senzilla, que és independència sí, independència no, algú es podria preguntar, valgui la, diguem-ne, la retòrica, no? De dir, bueno, però aquesta independència és independència també de la Unió Europea o és una independència dins de la Unió Europea? Per tant, com que, diguem-ne...
Continua sent senzilla la pregunta, independència dintre d'Europa, sí o no? Independència fora d'Europa, sí o no? Continua també sent una pregunta
bueno, doncs
fàcil,
d'això no? Ja en podem parlar, diguéssim, no... Però fixi's, veu que ja hi hem d'introduir uns adjectius, no? Perquè jo crec que això no és un matís menor, no? Respecte a les possibilitats, que vostè també m'ho preguntava, La impressió que nosaltres tenim és que si nosaltres seguim quatre regles, que aquestes són certeses respecte al que ha de ser allò que se'n diu col·loquialment el full de ruta, jo crec que això tindrà itinerària dins d'Europa. I escoltar ahir el senyor Almunia, que no és gens sospitós doncs, d'estar a favor d'aquest procés, perquè no ho està, reconforta. Perquè, a més, ell és vicepresident de la Comissió Europea i va donar, d'alguna manera o una altra, es podia dir una certa lliçó de modus a alguns polítics espanyols, quan posava com a referent, de fet deia, em sembla textualment, que ens havien donat una lliçó, ell deia, havien donat una lliçó als britànics, una vegada més, no?, de democràcia, etc. Llavors, hi ha aquest full de ruta per què ha d'anar presidit, no?, per la idea de que hi hagi una consulta. És a dir, un procediment amb garanties per tothom, pels que hi estiguin a favor i pels que hi estiguin en contra, que es pugui expressar tothom d'una manera lliure, que tothom pugui donar les seves raons i els seus arguments, i que finalment la gent pugui votar com correspon, que és amb una urna, de manera secreta, i cadascú fruit de la seva pròpia reflexió. Que hi hagi una consulta vol dir amb garanties. Que hi hagi, els que defensem una determinada orientació en aquesta consulta, doncs que hi hagi una majoria social molt àmplia a favor de l'estat propi. És un segon element de cara a la, diguem-ne, constitució d'aquest full de ruta. Tercer element, que crec que també és menys, diguem-ne, és més subjectiu el que diré ara, però que crec que s'entén i que, a més, es pot valorar finalment, encara que sigui subjectiu. Que tot això vagi presidit per un determinat to. És a dir, que hi hagi una actitud positiva, que hi hagi una actitud constructiva, que el debat a Catalunya se celebri doncs, en un marc de convivència, un marc pacífic. En el moment que s'identifiqués que això no funciona, jo crec que ens ho hauríem de replantejar. Tercer i quart, doncs que, vaja, que el compromís sigui inequívoc que sí o sí dins d'Europa. Perquè una vella amb ve baixa nació com la catalana, veure's fora d'Europa és que no té cap sentit. I a més, de fet, nosaltres és que en formem part. Diguem, és consubstancial a la nostra identitat col·lectiva, a la nostra raó de ser, no? I a més som contribuïdors nets, tant a Europa com a la resta de l'estat espanyol en aquests moments, no? Per tant, costaria d'imaginar que les coses fetes d'aquesta manera tinguessin com a desenllaç que se'ns fes fora, més quan som contribuïdors nets en termes econòmics.
Quan deixi'm, ja va el Vicent i el Jaume, però amb aquest full de ruta, interpreto que aquest referèndum s'hauria de fer quan abans millor? És a dir, no esperar al final de la legislatura?
Evident, s'ha de fer quan abans millor, donant-nos... Jo, per què vàrem aprovar en el Parlament
quan
de Catalunya?
Quan abans millor, refereixo l'any que ve?
Bueno, el termini jo, en alguna ocasió, ja sap que en defujo una mica situant les coses en un temps raonable.
Però per entendre, s'ha de ser millor 2013-2014 que no pas 2015-2016?
I així successivament, no podríem anar-ho fent, diguéssim, no?
Però per entendre, l'any que ve hi ha opcions fermes a que pugui haver-se la nostra?
Jo això no li sé contestar, li dic amb sinceritat. En el Parlament vàrem optar les formacions polítiques que vàrem aprovar la resolució que amb una dicció literal que deia que crec que és la correcta, és prioritàriament en la propera legislatura. Jo crec que és bo que amb aquestes coses, diguem-ne, tinguem la capacitat d'aprofitar el calendari doncs en el moment més oportú. És a dir, fixi's...
La glopada del moment, no, també?
Mani,
i la glopada del moment,
descomptat,
no?
Fixi's, si ara poguéssim tirar el temps enrere, un viatge pel túnel del temps a 6 mesos enrere, cap dels que som en aquesta taula especularíem amb que hi ha eleccions aquest 25 de novembre, no? I aquí què ha passat? Doncs no és que el senyor Mas hagi improvisat davant d'una situació, no? És que allò que tenia pensat, allò que teníem estudiat, allò que teníem contemplat, doncs, quan tu tens l'oportunitat de calendari, pum, ho poses damunt la taula i ho apliques, no? I llavors, jo respondre-li amb precisió si aquesta oportunitat, si aquest nivell de maduració suficient per convocar una consulta, un referèndum, és l'any que ve o d'aquí 2 anys, el que procurarem, crec que és on ens hem de conjurar, és que això no s'allargui en el temps innecessàriament, és a dir, que això no sigui una excusa d'aquelles de dir, bueno, ara ens ho agafarem en calma, perquè en el mentrestant, com que... No, aquest és l'objectiu, aquesta és la prioritat, i aquí és on hem de centrar les energies en aquests propers temps.
Vicent Sánchez.
Jo crec que aquí hi ha dues coses bastant clares, diferents. La primera és bastant fàcil de fer entendre a Europa i al món civilitzat, per dir-ho així, que és un dret perquè és principi democràtic estricte i és que Catalunya se sent col·lectivitat, se sent nació i, per tant, vol votar perquè vol decidir el seu futur. I amb això el que estem mirant de tota l'opinió pública internacional, la premsa i instàncies europees, és molt difícil, clar que ho intentarem, però que ho intentaran, però és molt difícil que les institucions de l'Estat es posin al davant. Però després hi ha un punt bàsic unit a això, que serà la permanència Unió en la Unió Europea. I en aquest sentit, Espanya apela al dret de veto i diu que Catalunya sortirà, i en aquest sentit també resulta que no hi ha precedents. Aleshores, com que estan tan lligats els dos conceptes, i fins i tot el mateix referèndum depèn, després que ho diga tanta gent, de si Catalunya continuarà Unió en la Unió Europea, vostès això haurien de treballar amb molta més serietat ara mateix. I entenc que hi ha pressions de l'Estat, que les institucions comunitàries tenen les pressions de totes les institucions espanyoles, però em fa l'efecte de que això s'hauria de contestar al mateix temps o prèviament, i que vostès ja s'haurien de treballar tot això millor. Haurien, en aquests moments s'haurien d'estar forçant o treballant en Europa per poder dir, encara que no hi hagi precedents, si hi ha possibilitats de que Catalunya continuï després d'una separació des d'Europa, des de la Unió.
Treballar a Europa ho fem, com es pot imaginar.
I què els diuen?
Doncs que demostrem en fets el que estem narrant. Per això hi ha unes eleccions convocades el 25 de novembre. És evident que aquest procés només reeixirà perquè és on, diguem-ne, té un... el valor democràtic d'aquest procés és essencial. És el que ens marcarà l'èxit o el fracàs d'aquest procés.
Donem-ho per suposat, que això se farà bé.
Bueno, doncs les coses aniran evolucionant, però, doncs clar, nosaltres totes les converses, totes les gestions, les aproximacions, doncs, que evidentment sempre són de caràcter informal, només faltaria, no... Uh-huh. Són allò a títol de comentari, però sí que procures fer-les, no? Jo ho haig de dir, d'escriure d'aquesta manera, perquè formalment és d'aquesta manera, són converses oficioses, no tenen cap caràcter oficial ni en cap cas, no? Al final la resposta sempre és la mateixa que et donen les cancelleries, les representacions diplomàtiques, que és un continu, no? Els ambaixadors que cada setmana passen pel despatx del president, que fonamentalment simplement venen a escoltar, a veure què els diu, no? Aquest interès no hi havia sigut mai, ara és una constant, fins i tot genera problemes d'agenda. I quan preguntes, escolti, vostès com ho veurien? Sempre et diuen, vostès primer ho han de demostrar, això.
Però això té un problema. El problema és que si el referèndum es fa sense la seguretat que Catalunya continuarà dins d'Europa, es pot perdre, o fins i tot pot arribar, perquè està molt lligat tot això.
Però fixi's que abans de fer el referèndum i tenim unes eleccions el 25 de novembre.
Evidentment, estem parlant d'una etapa, però estem parlant també de la pròxima legislatura.
Perdó, Vicent, una esmena. M'està dient que, depenent del número de diputats que la suma dels partits polítics que volen fer una... que estan a favor del dret a decidir, tinguin, si està sobre el centenar de diputats en la pròxima legislatura, Europa no pot dir res més, i dir, escolti'm, dir-li a Espanya, escolti'm, miri, hi ha 100 parlamentaris catalans que decideixen, 100 diputats catalans que estan a favor del dret a decidir, per tant no podem dir res. Aquesta és l'idea?
Sí. Si hi ha aquest volum de diputats, o inclús una mica menys, no és automàtic que ens diguin que sí, o que endavant.
Quins el llindar?
El que sí que és automàtic és al revés.
I quin és el llindar, permeti, eh?
No li sé dir.
A partir de 90?
Sí, posem per cas. El que sí que és automàtic és al revés. Si no hi fossin, si no hi hagués una majoria àmplia, diguem-ne, que donés entendre que les coses s'han d'orientar d'aquesta manera, aquest 25 de novembre, allò sí, com es diu col·loquialment, trulup viola. Això sí que ja t'ho fan notar. Per tant, fixem-nos també com han evolucionat les coses en aquests darrers mesos, i això ens dona pista de com han de seguir evolucionant, si és que tota l'anàlisi que fem és real, o el que denoten aquestes enquestes és real. Clar, per què de cop i volta es parla de Catalunya a la premsa internacional? Per què de cop i volta les representacions diplomàtiques demanen hora al president de la Generalitat per anar-lo a veure què diu de primera mà, no? Doncs perquè hi ha una manifestació contundent, no? Això és una dada que alguns van fer veure que no existia, però que arreu del món sí que se'n van donar compte, no? Que tenia, a més, un to determinat, que això va sorprendre molt, perquè en un context de crisi duríssima, que hi ha gent que li costa molt els seus dilluns perquè tenen problemes personals tremendos, no? Que tot i això, que això existeix, i també existia entre la gent que va anar a la manifestació, tot i això hi havia il·lusió, i ho reflecteixen també els estudis que es fan de tota mena, no? I que hi havia un posicionament del president del govern de la Generalitat actual, que va portar a convocar eleccions, no? Bueno, doncs, esclar, això ja ha generat d'entrada un interès que abans no existia. Bueno, si les coses confirmen aquest sentit, perquè darrere d'aquestes dades que ara disposem, manifestació, enquestes, posicionament del president del govern, posicionament del Parlament molt majoritari, si ara això, passat per les urnes en aquestes eleccions del 25 de novembre, es ratifica, i no només ratifica, sinó que es reforça, doncs, home, aquest interès continua creixent, no? Aquest és el camí, això és la línia, no? I és clar,
com...
sempre hi haurà un punt, quan tu encetes un camí nou, sempre hi ha un punt d'interrogant. Tu saps que si quedes on ets, la guinyes, per dir-ho clarament, no? Que és el balanç que fem del que ens ha portat fins aquí, després d'intents molts, d'haver fet molt, d'haver assumit molta paciència, d'haver aportat molt, estem on som. I la conclusió és la que arriben els col·legis professionals, la que diuen les patronals, la que diuen molts sindicats, la que diem moltes formacions polítiques, que és que així no, això no s'aguanta. Llavors, bueno, pues el camí haurà d'anar marcat, diguem-ne, perquè els resultats acompanyin en termes de vot.
No oblidem que en qualsevol país, com apunta el Jofre Llombart, les reformes estructurals són habitualment els dos terços de les cambres, i en aquest cas estaríem parlant d'uns 90 diputats, efectivament, al Parlament de Catalunya. Jaume Barberà.
Sí, bon dia. Elena Salgado, ministra d'Economia del govern espanyol, que, per cert, no sé per què quan deixen de ser ministres d'Economia, pràcticament tots se'n van als consells d'administració de les elèctriques. Però bé, va dir el febrer del 2010, Espanya no és Grècia. La mateixa ministra d'Economia va dir el novembre del 2010, Espanya no és ni Irlanda ni Portugal. El juny del 2012, el president Mariano Rajoy va dir Espanya no és Uganda. I el mateix juny del 2012, el ministre d'Afers Estrangers d'Uganda va dir Uganda no vol ser Espanya. Em pot dir què és Espanya avui? Un estat en fallida, un estat que no paga?
Miri, nosaltres ara li diré una cosa que, esclar, perquè explicat així, ja es pot imaginar que seria fàcil apuntar-me. Fem una cosa...
No, pot buscar un símil de país, també, Uganda, no sé.
Home, si mirem determinats rànquings, l'altre dia ho comentàvem en una compareixença pública, si vostè, per exemple, mira rànquings, doncs, de quin nivell de seguretat jurídica a l'hora de crear un negoci, per exemple, estem als nivells d'Uganda, no gaire lluny, més o menys estem a aquest nivell. Rànquing del Banc Mundial, un rànquing que situa, no?, llista, ordena de millor a pitjor els països del món en relació, per exemple, això, a la burocràcia necessària per crear un negoci. Bueno, doncs l'estat espanyol està als nivells poc o molt d'Uganda, segons aquest rànquing. Si em permet, jo li diria una cosa, que nosaltres des de la perspectiva de Catalunya ens hem de centrar a defensar el projecte de Catalunya. I ells ja aniran fent, no? Procurem, i jo crec que és penso, jo ho defensem, almenys des del govern de la Generalitat, que nosaltres tot el que posem damunt la taula doncs sigui a fi de defensar els nostres propis interessos col·lectius del país i de construir i articular el projecte de país que poc o molt tots intuïm, si més no amb aquelles coses que són més compartides. Llavors hi haurà matisos, només faltaria, d'aquell punt de vista, d'aquell altre, d'aquell de més enllà, però centrar-nos en lo nostre, perquè nosaltres no estem fent... És a dir, aquest dia 11 de setembre, la percepció que jo almenys vaig tenir és que la gent va sortir al carrer a favor de Catalunya, no en contra. M'entén què vull dir?
No, però...
I, bueno, i ja està. Sí, l'estat espanyol té en aquests moments...
Fallida, un estat que no paga...
Té un problema de projecte, té una situació certament delicada, però jo no em vull parlar malament, tot i que tindria molts arguments per fer-ho. Això és el que...
L'incompliment del govern espanyol pel que fa als pagaments a la Generalitat de Catalunya obeeix a una estratègia política d'asfíxia de la Generalitat?
Jo he pensat sempre fins ara que no. Hi ha arribat un moment que potser perquè, clar, acabes pensant si ets ingenu, no? Però jo vull pensar que no pot respondre a un criteri polític, perquè aleshores això estaria a la ratlla de la prevaricació. És a dir, si estiguessin utilitzant en un sentit purament polític, doncs els pagaments, la gestió, la tresoreria, a part de que això és molt lleig, per entendre'ns, és que jo no sé si això ratllaria. Ara, pot ser que jo sigui un ingenu, eh? I potser sí que ho estan fent. No ho sé. I al final, jo també l'altre dia pensava que perquè passessin uns avions volant, doncs que això era una situació, diguem-ne, que s'havia produït. A més, el Ministeri va demanar com disculpes, no? I, però ara sembla ser que tornen a sobrevolar, sí, alguna part del territori de Catalunya. I llavors acabes pensant... Potser ets una mica ingenu, no? No ho sé, però jo vull pensar que...
I preocupen aquests vols teòricament rutinaris o no?
No, a mi preocupar-me no em preocupen, perquè... perquè...
Bueno, els seus quins pobles de Lleida i Girona sí que els hi preocupen, eh?
Bueno, d'acord, doncs jo potser és perquè no ho hauré escoltat, oi? Però jo crec que no ens ha de preocupar. El que sí que penses, això que li deia ara, d'entrada dius, home, perquè hagi passat sobrevolant un avió a l'alçada del Ripollès, això ara anem de treure conclusions. Jo mateix, eh? A mi m'ho van preguntar un dia en una roda de premsa, i dic, home, no en traguem conclusions d'això, però és que ara torna a haver-n'hi una altra, i torna a haver-n'hi una altra. Llavors, potser sí, no ho sé. No. Jo vull pensar que no. Ho deixarien aquí.
Última per part meva. Abans hem parlat de futur, no? Ara imaginem-nos que el 25N doncs, surten 92 diputats sobiranistes i s'arriba... Es vol fer la consulta i ve una trucada de Madrid i diuen, escolta, possiblement forçada per Merkel i per Obama... I diu, escolta, hem de parlar d'acord amb el concert. Hi ha marxa enrere?
Jo crec que el president ho ha dit amb més d'una
ocasió. O farem una consulta perquè els catalans decideixin.
No, les coses ja estan situades ara en un punt que no... Bueno, que això ja va molt més enllà, diguem-ne. És a dir, tot això no és una operació tàctica.
És a dir, ni amb el concert.
Jo crec que això, diguem-ne, també veurem, torno a dir, el resultat, com vostè mateix indicava en la seva pregunta, no?, del procés electoral que tenim a la vista. Però el mateix president de la Generalitat ho ha dit en algunes entrevistes recentment, no?, que ara ja tot això, esclar, les coses s'han situat en un punt que hi ha alguna cosa més profunda, diguéssim, que aquí el que hi ha és un país... Doncs que se sent segur, o bastant segur, no molt, però bastant segur d'ell mateix, dit amb tota la modèstia i humilitat, que és Catalunya, que té ganes de fer el seu camí, que té més o menys identificat quins són els punts forts que té i també els punts febles que en tenim, no? Bueno, ja està, és que quan has pres una decisió a la vida, com a conseqüència de tota una història, que no és menor, i de molts intents, que no són pocs, bueno, jo... A part de tot, escolti, jo crec que això que diu vostè, a més que no passarà, no?
Qui té raó? El president Rajoy quan diu que el president Mas li va donar una oferta tancada, inadmissible, blanco-negre, o el president Mas quan diu que el president Rajoy no va voler ni escoltar-se perquè va dir que això no podia ser?
Bueno, si vostè llegís o llegeix la mateixa nota de premsa que va fer la Moncloa el mateix dia de la visita, deia taxativament que la proposta que havia fet el president de la Generalitat, que de fet era la que feia el Parlament de Catalunya,
exacte,
no es podia ni negociar perquè no cabia en el marco de la Constitució. Sempre fan aquest tipus de respostes així. Bueno, ja està. Per molt que els informes jurídics diguin el contrari, però és igual. I per tant, bueno, el president de la Generalitat tenia un mandat que a més va ser consensuat amb les formacions polítiques que van donar suport a la proposta de pacte fiscal, que era no d'anar-ho a tancar aquell mateix dia 20, sinó d'anar a obrir una negociació, i a més si recuperem ara hemeroteques i sonoteques, es diu així, senyor?
Fonoteques,
sí, és veritat. D'aquells dies, doncs, ho recordaríem. Es anaven allà a veure si es podia obrir una negociació. No res més que això, no? I va ser que no, aquesta obertura de procés de negociació.
Aviam, Montagut, molt breu, sisplau.
Sí, senyor Homs, jo sí he entès el tema europeu, que per mi és la clau de tot, crec que és la clau, sempre ho ha sigut. Independència a tot cost, no, segons el que vostè ha contat, i Catalunya serà europea o no serà. Aquestes dues afirmacions que jo trec de les paraules que vostè ha dit són correctes o no són
és
correctes?
És una manera de dir-ho, que és la seva, però
pot
jo crec que són
correctes. Pot ser simplificant, però sí, són sí, correctes. Sí, llavors sí, la pregunta ja és immediata. Evidentment hem de focalitzar tot l'esforç d'aquest procés a el que digui Europa. Posem el cas de que Europa diu que no, que és que els fonaments de la Unió, i els coneixo, quan estàs a Brussel·les, tots els secretaris sempre històricament t'han dit que no, que no, que no, que els processos com aquest que es planteja a Catalunya no són possibles. Si Europa, senzillament, després d'un debat civilitzat, després d'un debat llarg, curt, Europa ens diu que no, quin seria el pas?
Bueno, escolti, és que jo, diguem-ne, li nego la major, si vostè m'ho permet, no? Europa està en aquests moments, el gran debat que hi ha a Europa, vestit d'economia, però el gran debat que hi ha a Europa és de sobirania i de governança. i què decideix al nivell europeu i què es decideix a nivell de proximitat de les administracions que estem, diguem-ne, gestionant els serveis més propers als ciutadans. Aquest és el gran debat. Si aquest debat es resoldrà en el proper any o propers dos anys, o en els propers 3 o 4 o 5, jo això no li sé contestar, ni crec que hi hagi ningú que ho sàpiga contestar, no? Però el que és evident, si mirem enrere, només aquests dos o tres anys enrere, s'han de prendre un tipus de decisions que mai ningú s'hagués imaginat que es podrien prendre a nivell europeu per la urgència de la situació econòmica, que es malprenen en moltes ocasions perquè hi ha problemes de governança. És a dir, tenim una realitat econòmica, una realitat de funcionament de la societat europea i de les societats europees, si vostè vol, que diguem-ne, governades amb esquemes que són del passat. I això grinyola per tot arreu. I això, diguéssim, costa de pensar que pugui perdurar en el temps, si aquesta és l'exigència.
Acabo jo amb dues preguntes i fins aquí l'entrevista. La primera, segons el recòmetre, Convergència 1, 67, PSC 21, PP 17, Esquerra 14, Iniciativa 12 i Ciutadans 4. Segons l'enquesta del periòdico d'avui, Convergència 1, 64, 65, PSC 20, 21... Partit Popular 15-16, Esquerra Republicana 15-16, Iniciativa 13-14, Ciutadans 5-6. Més o menys, venen a dir, amb número 1, un número avall d'escons, venen a dir la mateixa, tant el recòmetre com l'enquesta del periòdico. Aquesta és la xifra que les enquestes del govern tenen o no?
Bueno, les de la formació política, perquè les del govern s'han de fer públiques, oi?
Quan és la pròxima...
No li sé contestar, no, això. Li hauria, si vol, li faré arribar, però
Li toca... abans de les eleccions, evidentment.
Suposo, sí, però
i les del partit?
El Centre d'Estudis d'Opinió, d'acord amb el seu consell, etc. Perquè, vaja, devem ser l'únic govern del món que no pot fer enquestes per ell mateix, diguéssim. Però, bueno, es va decidir d'aquesta manera, res a dir, no? I llavors, per tant, en la nostra formació política ens donen més o menys per aquí, sí.
Va. Què li sembla?
Bueno, doncs que poc o molt fa de mal parlar d'un mateix en el sentit de la pròpia formació política, però en general el que es percep d'aquest tipus d'enquestes, això lliga més o menys aquestes enquestes amb el que amb la resposta a les preguntes del que està en debat, no? És a dir, doncs si creu que s'ha de fer una consulta, què votaria vostè si es fes una consulta, això dona uns valors molt majoritaris. Per tant, deu ser coherent que les formacions polítiques que aposten per cadascú amb els seus accents i cadascú des del seu punt de vista ideològic, si vostè vol, però finalment les formacions polítiques que aposten per això, que d'una manera majoritària es considera convenient per part de la ciutadania de Catalunya, doncs pugin. I les que no hi aposten, baixen. Bueno, més o menys això deu tenir una certa... té l'aire de ser coherent tot plegat, no?
I acabo. Què és el que volia parlar després? Que hi ha 150.000 catalans que tenen dret a vot fora de Catalunya, que molts, però molts vol dir d'una manera desmesurada, i encara van arribant correus i gent que parlen de... estan inquiets, alguns emprenyats, uns altres indignats, uns altres que ja han dit que definitivament doncs, que ja llença la tovallola, que no aniran a votar, per les traves de la burocràcia de poder exercir el seu dret a vot a través de consulats i ambaixades. Està passant alguna cosa estranya, diríem? O això és habitual a les eleccions?
Miri, jo també dec pecar d'ingenu, Podeu semblar a lo dels avions o el motiu pel qual, diguem-ne, se'ns paga per fascicles el fons de liquiditat, no? D'entrada pensaries que no, perquè certament això... jo aquests dies l'he seguit a vostè i té tota la raó del món, això no està ben muntat, això valgui l'experiència, perquè quan hàgim de fer una consulta no estiguem en aquestes condicions, no? Ja està, ara no es podrà resoldre el que és estructural d'aquí al dia.
Però per què Galícia sí que ho hem pogut fer aquí?
Llavors, aquí vaig. Llavors tens aquesta sensació, perquè vam preguntar-ho als que han tingut eleccions ara fa poc, els de Galícia i els del País Basc, i uns ens van dir que allà havia anat de fàbula, bueno, i al País Basc ens van dir que havien tingut també molts problemes, no? Cadascú trigui les conclusions. Això és la informació que nosaltres ens van traslladar, no? Certament, i jo agraeixo que els mitjans de comunicació, en aquest cas vostès, facin d'altaveu de denunciar això, perquè no funciona. això, diguem-ne, encara que les regles diguin que fins ara encara no estem a fora de terminis, i ja fins al dia, em sembla, 27, d'acord, sí, sí, d'acord, eh? Però és evident que això s'hauria de poder explicar diferent per part de, dels consulats espanyols i de les ambaixades espanyoles, no? És evident, eh? Però bueno... Vaja, espero que almenys de cara a la consulta això ho tinguem organitzat no,
perquè,
diferent. No?
Perquè això és una opereta, eh? Vull dir, si hi ha ambaixadors que no parlen la llengua d'on són, home. Hi ha ambaixadors que han anat a ambaixades europees i no parlen la llengua d'on són, home. No, què pots esperar de tot això?
És un cas africà, que és de l'Índia?
No, que no és africà, que no és africà, home, que hi ha ambaixadors que van a ambaixades europees i no parlen la llengua d'on han de servir els interessos d'Espanya, home. Això forma part d'un endarreriment endèmic i, a més, és clar, no els interessa que es voti aquí, i els interessa que els voti un altre lloc. I això és com actua Espanya. Ja està.
Dos minuts i tres
coses. No cal que ho diguera vostè.
Jo ho he dit.
No, el portaveu del govern, doncs, té les seves limitacions, jo no en tinc cap. Ja. Jo vinc aquí per opinar.
Senyor Francesc Homs, gràcies per haver-nos acompanyat i fins aviat.
Gràcies bon a vostès.